la festa de la Santíssima Trinitat. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Festa de la Santíssima Trinitat. El rostre de la misericòrdia, el rostre del nostre Déu. El Papa Francesc ha anunciat i convocat un jubileu extraordinari de la misericòrdia com a temps propici per l'Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoniatge dels creients. Aquest any sant s'obrirà el dia 8 de desembre, festa de la Immaculada, i es clourà el dia 20 de novembre del 2016, festa litúrgica de Crist Rei i acabament de l'any litúrgic. Aquell dia, diu el Papa, escriu el Papa, tancant la Porta Santa, tindrem primer que res sentiments de gratitud i de reconeixement envers la Santíssima Trinitat per haver-nos concedit un temps extraordinari de gràcia. En la butlla d'anunci i convocació, el Papa uneix la misericòrdia a la Santíssima Trinitat. Misericòrdia és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat. Misericòrdia és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mira amb els ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida. Misericòrdia és la via que uneix Déu i l'home perquè obre el cor a l'esperança de ser estimats malgrat el límit del nostre pecat. Està convençut que tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia, el misteri de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, perquè és font d'alegria, de serenitat i de pau, per poder ser nosaltres mateixos signe eficaç de l'obrar del nostre Déu. És significatiu el fet que hagi escollit el dia 8 de desembre. Aquell dia farà 50 anys que es va cloure el Concili Vaticà II. Els que teniu 50 anys o menys no podeu tenir la perspectiva suficient per valorar el que va significar i significa avui el Concili Vaticà II. Començava un nou període en la història bimil·lenària de l'Església. El Papa recorda: els pares reunits en el concili havien percebut intensament, com un veritable buf de l'esperit, l'exigència de parlar de Déu als homes del seu temps en un mode més comprensible. Esfondrades les muralles que per molt temps havien reclòs l'Església en una ciutadella privilegiada, havia arribat el temps d'anunciar l'Evangeli d'una manera nova, una nova etapa en l'evangelització de sempre. Un nou compromís per a tots els cristians de testimoniar amb major entusiasme i convicció la pròpia fe. L'Església sentia la responsabilitat de ser en el món signe viu de l'amor del Pare. Tornen a la ment les paraules carregades de significat que Sant Joan XXIII, el Papa Bo, pronuncià en l'obertura del concili per indicar el camí a seguir. Aquell dia, Joan XXIII deia: en el nostre temps, l'esposa de Crist prefereix usar el remei de la misericòrdia que no pas empunyar les armes de la severitat. L'Església Catòlica anhelava per mitjà d'aquest concili ecumènic la torxa de la veritat catòlica, vol mostrar-se mare amorosíssima de tots, benigna, pacient, plena de misericòrdia i de bondat per als fills que n'estan separats. En el mateix horitzó es clocava també el beat Pau VI, el qual, en la conclusió del concili, s'expressava d'aquesta manera: volem més aviat notar com la religió del nostre concili ha estat principalment la caritat. L'antiga història del samarità ha estat la pauta d'espiritualitat del concili. Un corrent d'afecte i d'admiració s'ha desbordat del concili sobre el món humà modern. Han estat reprovats errors, sí, perquè aquesta és l'exigència tant de la caritat com de la veritat. Però envers les persones no hi ha hagut res més que invitació, respecte i amor. en lloc de diagnòstics depriments, remeis encoratjadors. En lloc de presagis funestos, missatges de confiança han partit del Concili cap al món contemporani. Els seus valors no només han estat respectats, sinó que també han estat honorats, sostinguts, els seus esforços, les seves aspiracions purificades i beneïdes. Una altra cosa hem de destacar encara. Tota aquesta riquesa doctrinal no mira més que una cosa: servir l'home. Es tracta de tot l'home, qualsevol que sigui la seva condició, la seva misèria, les seves necessitats. Per això, a Roma i a cada diòcesi, el tercer diumenge d'Advent s'obrirà una porta santa, la porta de la misericòrdia del nostre Déu. És molt important recordar-ho en aquesta festa d'aquest diumenge, la Santíssima Trinitat, Déu Pare, Fill i Esperit Sant. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El nostre punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Jordi Planes, membre de Justícia i Pau. Benvingut, Jordi. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, Déu Suar, gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
El 23 de maig del 2015, aquest passat 23 de maig, serà recordat com el dia que es va fer justícia, donat el reconeixement, a través de la seva beatificació, del qui fou l'arcabisbe de Sant Salvador, Òscar Romero, que va ser assassinat el 24 de març del 1980 pel seu ferm compromís amb els oprimits. Tot i que, en principi, al començament de la seva carrera eclesiàstica, Romero fou d'un tarannà, diguem, més abans conservador. Però, escoltant el seu poble, va aprendre quines eren les causes de la injustícia d'aquest sistema imperant. I entengué que la salvació eterna i la justícia terrenal havien d'anar entrelligades. I es feu seves les tesis sorgides a la Conferència de Medellín a l'any 1968. I és a partir d'aleshores, les seves homilies dominicals mencionava els noms de les víctimes de les violacions dels drets humans, així com també els autors. Aquestes transmeses de ràdio es varen convertir en la font d'informació més important del país sobre els crims de la dictadura militar salvadorenca. I aquest compromís, clar, provocà que fos perseguit i que, abans que ell, altres sis sacerdots, així com milers de camperols pobres, fossin assassinats. Aquest 23 de març passat del 1980, en la missa radiada, Romero va fer una crida a l'objecció de consciència. Una objecció de consciència als membres de l'exèrcit, als soldats, la Guàrdia Nacional, la policia, davant de l'ordre de matar el poble. Ell va dir que abans de la llei de matar hi ha la llei de Déu que diu no matar. Cap soldat està obligat a obeir una ordre contra la llei de Déu. L'endemà, mentre celebrava missa a la capella de l'hospital de la Divina Providència, fou assassinat d'un sol tret al cor per un franctirador del que en diuen els Esquadrons de la Mort. Aquell any 1980 va ser molt tràgic. Torrents de sang vessada injustament, amarrant tots els racons del país. I l'any següent esclatà una guerra que duraria 12 llargs anys amb un exèrcit ensinistrat pels instructors nord-americans. El compromís de Romero és plenament vigent a casa nostra, també. Celebrar Romero és objectar davant de les lleis injustes o del sistema que ens ha conduït a tan injust repartiment dels pans i dels peixos, i que en nom del capital sacrifica tantes vides. És rescatar aquesta utopia d'alliberament i creure, com ell, que no hem de defallir en la irrenunciable voluntat de construir una societat millor. Que la radicalitat ètica de l'Evangeli de Romero no sigui només una devoció barata, sinó que mantingui la frescor de l'esperança i el compromís arreu del món.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Estem escoltant una peça de Cant Gregorià perquè aquest diumenge l'Església Catòlica celebra la jornada Pro Orantibus, que en altres paraules vol dir la jornada de les persones que viuen en monestirs, en fraternitats, en vida contemplativa. Avui volem parlar de la comunitat de Vilobí d'Onyar, de les Clarisses de Vilobí d'Onyar. Hem convidat a la germana Clara. Benvinguda, germana. Què tal?
Molt bé. Pau i bé.
Pau i bé, que és la salutació franciscana, eh? Pau i bé. Feia servir Sant Francesc d'Assís i Santa Clara. Bé, aquesta és una peça que es va fer molt famosa l'any 1993. Suposo, germana Clara, que se n'en recorda d'aquesta peça.
Sí, tant.
Li explicaré una cosa, t'explicaré una cosa, germana Clara. Hi havia discoteques, quan va sortir aquest disc, que la posaven quan tancaven la sessió. A les 5, a les 6 del dematí, posaven aquesta cançó per dir això s'ha acabat.
Bueno, està bé, perquè és una manera de transmetre serenor a tot l'ardarull que hagués a la nit.
Les germanes viviu amb molta serenor, les germanes contemplatives?
Sí, sí. La veritat és que dins del ritme que comporta els moments que s'estan vivint, doncs el fet de viure en fraternitat, el fet de viure amb persones que comparteixen la teva mateixa fe, la teva vocació, els teus desitjos, la veritat és que això comporta molta serenor a la vida personal.
Per què l'Església Catòlica celebra la jornada Pro Orantibus de vida contemplativa?
Bueno, jo crec que és una manera de fer present dins de la vida de l'Església d'una manera, diguem, més, bueno, com amb més cura i amb més atenció, d'una vocació peculiar, que és la dedicació a la pregària, la dedicació a l'acollida, la dedicació, en definitiva, a Déu, i al mateix temps l'obertura a les persones. Jo crec que, com que la nostra vida se centra més aviat en aquest servei senzill, però important a l'Església, de no fer res, però de fer-ho tot, doncs suposo que una manera de recordar-se de la nostra vocació, que pot passar desapercibuda en l'activisme d'avui en dia, doncs és recordar que hi ha persones que viuen gratuïtament l'experiència de Déu i que gratuïtament la lliuren a qualsevol que s'apropi als seus convents, a les seves fraternitats o a les seves cases.
L'Església Catòlica celebra la Jornada de la Vida Consagrada el 2 de febrer i després la Jornada Pro Orantibus, de vida contemplativa, després de Pentecosta, el diumenge després de Pentecosta. Vida consagrada i vida contemplativa. Quina diferència hi ha?
Cap. De diferència no hi ha cap, perquè, a veure, vida consagrada, diguem que és el conjunt de totes les dones i tots els homes que han consagrat, sigui en el carisma que sigui, la seva vida al seguiment del Crist, bé en la dimensió de la vida apostòlica o bé en la dimensió de la vida contemplativa. El que és la vida contemplativa específicament és una manera de viure l'Evangeli dins de la vida consagrada.
Que en aquest cas sou vosaltres, les Clarisses.
Som les germanes Clarisses i són totes les ordres contemplatives de l'Església.
Els benedictins, per exemple, no?
Cistercens, benedictins, Clarisses, Carmelites, Dominiques, totes aquestes famílies que estan ara dins de la dimensió contemplativa de l'Església. Nosaltres pertanyem a un moviment, que és el moviment de les ordres mendicants, que van néixer al segle XII, al segle XIII, al segle XIV, i suposa una manera diferent de viure l'Evangeli i una manera diferent d'encarnar-se en la història de les persones i de l'Església.
Quin és el vostre carisma?
Al nostre carisma seguim l'Evangeli des de l'experiència de Francesc i de Clara d'Assís. Jo diria que és estar, viure la nostra vida, la vida que Déu ens ha regalat a cadascú de nosaltres, la fe que hem tingut la sort de descobrir, doncs en els moments històrics en els quals ens hi toca viure i en les persones en les quals ens hi trobem al llarg de la nostra vida.
Vosaltres teniu aquí una llarga història, la diòcesi de Girona, però començar a Castelló d'Empúries, eh?
Sí, a la diòcesi de Girona el carisma de Santa Clara va arribar a Castelló d'Empúries, no recordo exactament l'any.
A Girona capital, el 1319,
on
allà era el carrer Santa Clara.
Exactament, que va ser fundat a instàncies de Joan II d'Aragó, i les germanes van començar a viure al 1321.
I hi havia, doncs, el convent de Sant Francesc i el de Santa Clara.
Sí, normalment sempre solien, quan naixia un convent de frares, doncs al poc temps solia néixer al convent de les germanes Clarisses. O...
Després, el 1881, van anar a Salt, al veïnat de Salt.
Sí.
I el 1974 a Vilobí d'Onyà, que és on esteu ara.
Exactament, sí, sí.
Parles molt de fraternitat. Què vol dir fraternitat?
Per nosaltres, a casa nostra, per nosaltres fraternitat vol dir una manera molt concreta de viure, en la qual, doncs, internament, a nivell de comunitat, qui guia la vida de les germanes, doncs, és l'experiència del Crist. Per tant, no hi ha diferències entre germanes o entre la persona responsable, tot i que externament sí que hi ha el càrrec de mare abadessa, però a l'hora de viure i de compartir la fe són totes germanes. Per nosaltres la fraternitat és això. Per nosaltres qualsevol persona, pel fet de ser persona, té el mateix valor. No hi ha diferències. I aleshores també van voler, després del Concili del Vaticà II, que va demanar tornar a les fonts i a les arrels carismàtiques de la pròpia família religiosa, doncs Francesc i Clara, al segle XIII, van viure la dimensió evangèlica des de la fraternitat. Des de la fraternitat que tota persona, sigui home, sigui dona, sigui blanc, sigui negre, sigui... És igual. Això és igual. Tothom som iguals, tothom tenim els mateixos drets, perquè tothom som fills i filles de Déu.
Clar, per això la vida laica també es pot portar així, la fraternitat. Vosaltres esteu tancades en un convent aquí a Vilobí d'Onyà. La diferència és que viviu juntes amb uns vots d'aquesta edat, pobresa...
I obediència.
I obediència. Aquests vots en què consisteixen? El d'obediència? Què és el vot d'obediència?
El vot d'obediència suposa estar, diguem, a vegades els teus projectes personals, quan es confronten amb la resta de germanes, en les trobades fraternes, doncs suposa que has de renunciar poder al teu projecte personal, perquè la gran majoria de les germanes veu doncs que s'ha de fer una altra cosa o que la vida de la fraternitat ha d'anar encaminada vers unes altres fites.
Dóna'm un exemple.
No sé, és que ara en aquest moment, com et diria jo? Jo què sé, ara mateix, no? En aquest moment jo estic aquí amb tu fent aquesta entrevista, doncs perquè totes les germanes hem pensat que és una bona oportunitat per donar a conèixer una manera diferent de viure, no? Que és la vocació religiosa des de la dimensió franciscana. Pot haver-hi altres esdeveniments a la vida fraterna, doncs que poder una germana cregui que és adient i que la resta de germanes pensen que no. Doncs aquest vot d'obediència et fa descobrir que aquesta dimensió de renunciar a aquell projecte personal en bé de la resta de germanes, doncs no hi ha cap dificultat, no és un empobriment de la persona. Simplement és un deixar que l'esperit vagi fent el seu camí i que parla per la majoria de les germanes que conformen la fraternitat.
I el vot de pobresa?
El vot de pobresa suposa una disponibilitat total i absoluta, no només dels béns materials, que normalment, quan parlem de pobresa, ens fixem en els béns materials, perquè, de fet, sí que hi ha aquesta connotació i és important l'austeritat de vida, però la pobresa també és la disposició de la teva persona al servei de...
Posa'm exemples, perquè la gent entén el vot de pobresa doncs que menja poc, vesteix malament...
Bueno, això podríem dir més aviat austeritat,
molt bé.
No? Austeritat o no sé quin nom...
El vot de pobresa és que un no té res en propietat?
A veure, nosaltres com a germanes clarisses personalment no tenim res. Per exemple, jo que sé, ara que estan tan en boga els temes d'informàtica, de tot... A veure, si a mi em fan un regal, no és a mi que em fan el regal. O sigui, sí que m'ho fan a mi, sí que m'ho fan a mi. Però això està al servei de qui ho pugui fer servir, de qui ho necessiti.
A tu, si per exemple et regalen una ràdio,
sí.
Aquesta ràdio és de tota la comunitat o és per tu?
De qui la necessiti.
Això és el vot de pobresa.
Sí, allò que tu tens, tant si és personal com si és frater, està al servei de la germana que ho pugui necessitar i en el moment que ho pugui necessitar. Aquest, i sobretot hi ha una dimensió espiritual que és el desposseïment personal. Doncs,
què vol dir?
Que la meva persona està sempre oberta al servei i a la comunió de qui em pugui necessitar. Que ni jo mateixa, o sigui, estic... Soc meva, per dir una cosa. Això de que aquesta llibertat individual, aquests espais personals, tot això que està tan en boga en la cultura d'aquests moments, no? Aquests espais personals sempre han d'estar al servei de que pugui necessitar doncs, la meva col·laboració, la meva, en l'àmbit que sigui. Aquesta és la pobresa veritable. Una lluita contínua contra el propi egoisme, contra la instal·lació, contra...
Quan dius que has d'estar disponible, a què et refereixes?
A veure, jo ara mateix, per exemple, pues, hauria d'estar a casa fent una tasca que tinc pendent per fer. Tu em vas dir, mira, a mi m'aniria bé que col·laboréssiu amb el bisbat per fer aquest programa. Doncs, val, jo deixo de banda allò que hauria d'estar fent doncs, per fer aquest servei. Mm. Un exemple petit, però que això abarca una manera de viure en totes les dimensions.
Vosaltres esteu molt en contacte amb la gent que també us visita. Vosaltres celebreu la missa cada dia?
Cada diumenge, sí, cada dia.
Cada dia. Mm-hmm. I les portes les teniu obertes quan?
Tot el dia. Nosaltres tenim les portes obertes tant per l'Eucaristia com la pregària de la liturgia de les hores o com qualsevol persona, si necessita un momentet d'estar a la capella o simplement ha de dir necessito un momentet de pregària o un momentet simplement per compartir amb una germana. O sigui, la nostra casa, amb això, per aquesta mateixa disponibilitat que et deia abans, procurem que la nostra casa estigui sempre oberta a qui ho necessita i per allò que ho pugui necessitar.
Us venen persones a demanar consell?
Sí. Sí, això sí que, bueno, sí que hi ha persones que necessiten parlar o...
Des del vostre convent, a través d'aquests exemples de persones que us demanen consell, quin veieu que és el problema actual de la societat?
La nostra societat té tants problemes.
No a nivell ja més social, sinó més personal de l'exemple que teniu, no?, de persones que us consulten coses.
Jo crec que una de les dificultats més importants de la gent del nostre moment és no trobar ningú amb el qual pugui estar sense mirar el rellotge. No? O persones amb les quals puguis parlar confiadament. Persones que no et jutgen, sinó que simplement t'escolten. Això en aquest moment en el qual doncs, la nostra societat valora molt la figura i valora molt bueno, tots una sèrie de coses que poden ser positives però que no li fan bé a la persona. En el moment en el que la tecnologia ha substituït els valors de l'amistat, ha substituït els valors del diàleg, perquè de fet és així, no? En els moments en els que tu pots donar una imatge de tu que no correspon a la teva realitat personal, jo crec que les nostres fraternitats, els nostres convents, són el lloc on la persona d'avui pot ser el que és sense por. I s'apropa, jo crec que s'apropa molt també per això, perquè